Ràdio 4 marca l'accent.
Bona tarda des del RAC. Problemes importants a aquesta hora a l'autopista A7, el que és el peatge de Tarragona, que està pràcticament col·lapsat de trànsit en els dos sentits de la marxa, però sobretot entre Salou i Tarragona en direcció cap al nord i en direcció cap al sud entre Torre d'Embarra i Tarragona, segons ha informat el centre de control d'autopista. Tot plegat a causa d'una marxa lenta de vehicles que ha sortit cap a les 5 de la tarda des del Vendrell en direcció sud i des del Cambrils en direcció nord. Aquests vehicles ara estan concretament al peatge de Tarragona i encara formen, doncs, importants retencions en aquesta via a l'autopista A7. A la Nacional 340, en canvi, la situació ha quedat del tot normalitzada. Problemes que continuen també a l'autopista A2 entre Molins de Rei i Sant Feliu del Llobregat, 5 quilòmetres de cua per accedir a la Diagonal. Retencions també a la Nacional 152 a Montcada, venint de Granollers, i a la Nacional 340 a les travesseres de Vallirana, Cervelló i Santa Margarida i els Monjos. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
Era la informació puntual que ens portaven des del Real Automòbil Club de Catalunya sobre la situació de les carreteres i autopistes catalanes aquest diumenge, dia 13 de desembre. Un diumenge en el que tu, jo i la 4 s'ocupa, com sempre, de l'actualitat esportiva i fa una mica d'història, perquè avui estem d'aniversari, 22 anys de la nostra emissora, i nosaltres parlem de les veus de Ràdio 4, que ho han estat i ho són al llarg de la història. Ara, però, a 7 minuts per sobre de 6:45, tornem als esports. La darrera informació que us donàvem ara mateix mentre parlàvem amb Joan Tortosa deia que la Real Societat havia aconseguit empatar després que el Real Madrid desnivellés el marcador, perquè la darrera comunicació amb Josep Maria Rubí la cosa estava 1-1. Josep Maria, aquest partit sembla que respon a l'expectació, no?
Partit molt mogut, molt mogut. S'avança el Madrid, empata la Real Societat. Ara mateix ha estat la Real Societat a punt de marcar el tercer gol i donar-li la volta al marcador, però de moment tenim l'empat a 2 amb els gols de Roberto Carlos i Raúl pel Madrid, i els dos gols de la Real Societat han estat obra de Kovacevic, no de De Pedro i de Kovacevic, com havien dit abans.
A De Pedro el que és de De Pedro i a Kovacevic el que és de Kovacevic. Abans doncs, ens havien donat per errada un nom que no era, i ha estat Kovacevic que ha marcat els dos gols. Aquest probablement és el partit en joc més interessant, però a nosaltres ens interessa especialment el que juga un equip català, l'Espanyol, que malauradament sembla que continua perdent.
Doncs malauradament no hi ha notícies, ni bones ni dolentes, i continua el marcador que hi havia abans, Celta 2, Espanyol 0.
Bé, doncs repassem tota la resta de marcadors d'aquesta tarda de diumenge amb molts partits en joc.
Sí, perquè hi ha 6 partits més dels que han començat a les 5 de la tarda i que per tant són ja els seus darrers minuts. Recordem que el Valladolid guanya l'Alavés, ara mateix el guanya per 2-0, ja ha tornat a marcar el Valladolid i ho ha fet Peternak. L'Atlètic de Bilbao, que ha donat la volta al seu partit, i ara guanya el Deportivo de la Coruña, guanya per 2-1, ha marcat Urzaiz, és el seu 8è gol i ara mateix torna a ser el màxim golejador de la primera divisió de la Lliga Espanyola. Com dèiem, el Madrid i la Real Societat empaten a 2, el Celta guanya 2-0 l'Espanyol, i el València també s'avança en el seu partit, un partit dels que anaven encara en el seu marcador inicial, doncs ha marcat Angulo, i el València ara guanya el Salamanca per 1-0. Continua guanyant el Mallorca fora de casa, el Saragossa, per 0-1, i pel mateix resultat també guanya l'Oviedo a camp de l'Extremadura, 0-1. I l'únic partit que continua encara sense gols és el que enfronten el Racing de Santander i el Tenerife.
I lògicament el partit que encara no ha començat i que doncs, també té un especial interès per nosaltres, com és el del Barça.
Ho farà a partir de 8:15 de la tarda i enfrontarà el Barça al Villarreal al Camp Nou.
Recordem també que el Betis i l'Atlético de Madrid van empatar ja 0 en l'únic partit que es va avançar a la jornada de dissabte. Anem a la segona divisió, tenim uns quants partits en joc, no els representants catalans que hi han jugat entre aquest matí i ahir. Ho recordarem tot seguit, abans però situem els marcadors dels partits ara mateix en joc.
Doncs força gols, l'Albacete guanya per 3-1 l'Hèrcules, el darrer ha marcat ha tornat a ser l'Albacete per part de Melgar. El Toledo continua perdent a casa per 1-3 enfront de l'Osasuna, marcat per l'Osasuna el tercer gol Alfredo i pel Toledo Aitor en pròpia porta. El Badajoz ha trencat l'empat a 0 que hi havia al camp de l'Eibar i ha marcat Carlos Pérez, per tant guanya el Badajoz per 0-1, i el Compostela, que guanya clarament a camp del Logroñés per 0-3, l'únic partit que continua sense gols és l'Sporting de Xixó Leganés.
Doncs recordem els resultats ja definitius, que són 6 en total, començant pels catalans.
El Lleida ha guanyat aquest matí per 2-1 al Numancia. El Barça B empatava ahir per la tarda al miniestadi a un gol enfront del Màlaga, i els altres partits: Mallorca B 2, Recreativo de Huelva 1, Las Palmas 1, Mérida 0, Atlètic de Madrid B 2, Ourense 1 i Rayo Vallecano 1, Sevilla 4.
Molt bé, doncs aquesta és la situació dels marcadors a primera i segona divisió. I en els darrers minuts dels partits, que acabaran doncs d'aquí poquet perquè han començat a les 5 de la tarda, a la propera comunicació, resultats definitius. Josep Maria, fins ara.
Fins ara.
Tu, jo.
I la 4.
Ràdio 4, la nostra ràdio FM.
Quatre minuts per arribar a 6:45 de la tarda. Montserrat Minoi, és molt bona tarda.
Hola, ui, et sento molt lluny, eh? A veure,
sí?
Hola, bona tarda.
Hola.
Ara, que hi ha alguna cosa que fallava amb això de les noves tecnologies, que no hi eren fa 22 anys, però que ara sí que hi són. Montserrat, et sonava això que acabem d'escoltar, aquest indicatiu?
Sí, però de fa molt de temps, no?
Doncs déu-n'hi-do, no sé de quin any deu ser exactament, però és un dels més antics.
Segurament.
De Ràdio 4.
Uh-huh. 23 anys avui?
22.
22?
Sí,
veritat, 66.
Sí, era el 76.
Sí, 76,
98,
22, exactament.
Sí, si ho diguéssim com diu la meva àvia, diríem que ja hem entrat al 23è. Ja és això, no?
És això,
ella quan fas un aniversari et posa un any més, saps? Directament
sí, sí.
Et diu, mira, ja has entrat l'any que sigui, el següent.
A més, amb una festa significativa com la de Santa Llúcia.
Exactament, avui és el dia de Santa Llúcia. A més, abans parlava amb en Joan Lluc, amb el meu pare, i em parlava de la primera transmissió dels Premis Santa Llúcia que es van fer aquell dia, aquell 13 de desembre del 1976, ara fa 22 anys. Nosaltres volem parlar al llarg de tota aquesta tarda amb les veus, diferents veus de Ràdio 4, que ho han estat al llarg de la història, que alguns doncs encara continuen, com ara el Joan Tortós, la Montserrat Minovis. Però Montserrat, jo volia que tu m'expliquessis una mica doncs els teus records de l'inici de Ràdio 4. Com va arribar la Montserrat Minovis a Ràdio 4 i què és el que recorda?
Jo vaig arribar una mica de retruc perquè ja estava treballant a l'empresa en aquells moments. Jo vaig començar a treballar uns quants mesos abans a Ràdio Peninsular, al Viure a Barcelona amb l'Antoni Serra. Venia de Ràdio Espanya, abans de Ràdio Popular de Figueres. I la veritat és que jo específicament no vaig ser del grup, diguem-ne, que es va preparar per endegar les emissions de Ràdio 4, sinó que m'hi vaig incorporar just al moment en què Ràdio 4 va començar a marxar. I jo crec que van ser uns moments realment importants, esplendorosos. Estàvem en plena transició democràtica, tampoc sabíem massa com acabaria tot plegat, però en tot cas sí que hi havia no solament il·lusió per tirar endavant una emissora de ràdio en català, la primera, després de tants anys de silenci pel que fa referència a la llengua, la cultura i la història del país, sinó que, a més, esclar, estaven immersos dins un nou clima polític, i això jo crec que va ser el que va marcar més fonamentalment els inicis de Ràdio 4, tot i que Ràdio 4, evidentment, doncs, és una emissora estatal i que, per tant, doncs, diguem-ne, aquestes vinculacions que sol fer la gent amb els poders que manen ens vinculava, doncs, al govern de l'Estat. Però, tot i així, crec que això no va tenir cap importància, sinó que el que va ser més important de tot va ser el sentiment que estàvem fent, si se'm permet una paraula molt tòpica, però que estàvem fent país.
I que, a més, això va calar de forma molt significativa entre l'audiència.
Certament, una audiència evidentment reduïda per l'època, perquè els mitjans tècnics en aquells instants eren molt incipients i, a més, d'un abast concretitzat molt a les comarques barcelonines, però que, tot i així, en fi, com que érem la primera, doncs no hi havia competència possible en aquells moments. Ni competència ni cops de colze, vaja.
Ja, això va arribar més tard.
Va arribar més tard, exactament.
Però si més no, els primers anys, doncs, era la primera i l'única.
Exacte.
Que parlava en català.
El 82 vam ser els únics. Tot i que haig de reconèixer que hi havia emissores de caire comarcal que feien la seva important feina en català, i després que la SER, Ràdio Barcelona, no la SER, Ràdio Barcelona en aquells moments encara, també havia contribuït decisivament en el desenvolupament de la llengua catalana en aquells anys. També poquet, però alguna cosa també es feia.
Montserrat, hem recordat una mica doncs, el que era, com va néixer i el que era Ràdio 4 en aquella època, però parla'm d'algun record allò particular teu, d'alguna cosa especial que vas fer o allò que tu recordes més estimat.
Sí, d'entrada, per exemple, per mi hi ha diversos fets importants. Un, que en el temps obert, i després de les primeres eleccions democràtiques l'any 1977, com que ningú coneixia els polítics del país, en aquells moments encara hi havia poques dones, però alguna diputada hi va haver-hi, vaig entrevistar a tot el ventall polític del nostre país, en un espai que es deia Un altre caire. I cada setmana, una estoneta cada dia, anava donant a conèixer la gent que en la clandestinitat havia mantingut viva la fe del país i de la democràcia, de les llibertats que lluitava, i a més doncs, que en aquell moment ja estava fent una tasca democràtica política molt important. Aquest és un fet que jo recordo perquè, a part de que a molts d'ells ja es coneixia per l'època de la clandestinitat, perquè ens trobàvem fent política i subversió que ens deien, però em va permetre no solament acabar-los de conèixer amb més intensitat, sinó de donar-los a conèixer, que penso que això era molt important per la banda. Segon, el retorn del president Tarradellas va ser un dia memorable, el del referèndum de l'Estatut d'Autonomia, un altre dia especialíssim. Les primeres eleccions democràtiques municipals, nosaltres que havíem viscut el procés de transició a través del programa Viure Barcelona, vam veure realitat, fer-se realitat com els ajuntaments també es democratitzaven i per tant doncs, la gent podia exercir el seu dret al vot i triar aquelles persones que em consideraven més idònies per manar, per governar l'ens més important de tots, que és l'ens local, és a dir, els ajuntaments, allò que, els municipis, allò que és més pròxim a tothom, els ciutadans i ciutadanes. I un altre fet que recordo amb bastanta rellevància és l'assalt al Banc Central, que en el desenvolupament final d'aquell famós diumenge a la tarda doncs em vaig trobar una mica embolicada entre mig retransmetent per Ràdio 4, transmetent, millor dit, per Ràdio 4, les acaballes d'aquell segrest que va durar 3 dies.
Són tota una sèrie de fets significatius històrics que han passat i que Ràdio 4 doncs, ha estat sempre en el moment oportú per explicar-ho a la seva audiència, una audiència que suposo ha anat variant, però imagino que hi ha persones que ens estan escoltant ara que aquell 13 de desembre del 1976 ja hi eren.
Segur, que estic convençuda que sí. Si alguna cosa té la ràdio és que et manté fidelitat.
Sí, i a més el que tu deies abans també, que en un moment determinat, aleshores, perquè imagino que ha canviat tot el panorama en conjunt, doncs
és tan diferent,
que ara és una altra història.
Una altra història. De fet, la ràdio continua tenint una importància realment molt remarcable dins els mitjans de comunicació actuals. I és evident que les audiències segurament han canviat. També estem en un món molt més competitiu, on les audiències, allò, les xifres, són les que marquen a vegades en contra dels continguts. És a dir, es busca més la quantitat que no la qualitat. Però tot i així, la ràdio per mi continua sent el millor dels mitjans de comunicació.
Tu consideres que la ràdio, malgrat les moltes noves tecnologies, doncs les moltíssimes cadenes de televisió que hi ha, i tot el que avui en dia és una realitat, ha de continuar tenint un paper importantíssim?
El té, indiscutiblement el té. Fixa't també que abans era impensable pensar que la ràdio pogués crear opinió, i en aquests moments la ràdio està creant opinió, i això és molt important. L'opinió a vegades es deia que la feia la premsa escrita, les revistes, no? Però la ràdio en aquests moments també crea opinió, igual que la crea segurament la televisió. Potser menys, però també.